Molt bon dia. Comencem un nou programa de Cine FM en el que volem parlar de bon cine i animar-vos a participar amb les vostres trucades, si us ve de gust.
Avui estem molt contentes de tenir un convidat amb nosaltres que ens ajudarà a fer un programa especial. Ell és l'Àngel Domènech, fill de Marçà i que fa de professor d'anglès i alemany en una de les escoles d'idiomes oficials de Barcelona.
Hola Àngel, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Ens fa molta il·lusió que estiguis amb nosaltres per parlar de cinema perquè tot s'ha de dir, sempre que ens recomanes una pel·lícula l'encertes.
I què us sembla si posem el primer tràiler d'avui? En primer lloc, us presentem la pel·lícula Winter's Bone, un film de Debra Granik, guanyadora al Festival de Sundance d'aquest any. Way down in Missouri
where I heard this melody. Mejor película, gran premio del jurado y mejor guión en el Festival de Sundance.
Mike Satterfield, aún no fianzas.
¿Qué es lo que quiere?
Abonamos la fianza de Jessup Dolly. No se ha presentado al juicio.
Mi padre no ha hecho eso.
Jessup firmó aportándolo todo. Si no se presenta al juicio, lo que pasará es que perderéis vuestra casa. ¿Tenéis a dónde ir?
Le encontraré.
He estado buscando.
He dicho que le encontraré.
Ha venido la policía buscando a Jessup. ¿Sabes dónde está?
Aunque lo supiera, no se lo habría contado. Tengo que encontrar a mi padre para que se presente al juicio.
No deberías hacerlo.
Mi padre es tu único hermano.
No sé dónde está y no iré por ahí preguntando por él.
Entre lo que ves.
¿Quién eres tú?
Me llamo Rin, mi padre es Jessup Dolly.
No has venido a buscar problemas, ¿verdad?
Necesito hablar urgentemente con Zamp.
No, hablar deja testigos.
¿Y lo que oyes?
¿Cuánto tiempo tenemos hasta que nos echen de nuestra propiedad?
Supongo que podéis quedaros una semana más.
La poli ha encontrado el coche de Jessup. Alguien le prendió fuego. Él no estaba dentro.
Está la verdad que no debes saber.
¿Sabes que la gente dice que más te valdría callarte? Gente a la que deberías escuchar.
Baja de la camioneta y pon las manos donde pueda verlas.
Ha llegado nuestra hora.
Sorprendente.
Hay muchas cosas que tienes que aprender a hacer sin miedo.
Imprescindibles.
¡Suéltame!
¡No hagas daño a mi hermana!
¡Entra en casa!
Asombrosa. Extraordinaria. Un verdadero impacto. Un portentoso relato.
Te lo advertí y no me escuchaste. ¿Por qué no me escuchaste?
El títol d'aquesta pel·lícula es podria traduir com El cor de l'hivern. I estàs d'acord, Àngel, amb aquesta traducció?
Sí, sí, és una traducció molt lliure, però per context és un encert.
I és que l'acció de la pel·lícula transcorre a l'hivern, a les muntanyes d'Ozark, a l'estat de Missouri.
La protagonista, la Ree Dolly, una noia de 17 anys, decideix buscar el seu pare després que aquest hagi ofert la casa familiar com a fiança per poder sortir de la presó. Abans de perdre la seva llar i trobar-se sense sostre enmig dels boscos de les muntanyes d'Ozark, Ree s'enfronta a la llei del silenci dels seus parents per tal de salvar la seva família.
Ens endinsem en el més profund del country americà per contemplar una societat tancada sobre si mateixa i sotmesa a la llei del silenci. En aquest entorn aspre i inhòspit, la noia de 17 anys es fa càrrec de la seva mare embogida i dels seus germans petits. Si el seu pare no es presenta a judici, els embargaran la casa. Per això és urgent trobar-lo i lluitar contra el misteri que fa que tots callin i que ningú vulgui parlar.
L'espectador veu temor en la mirada d'aquells a qui la noia acut per demanar-los informació i ajut, i també es percep en l'ambient que els envolta. I contribueix la fotografia d'uns paisatges d'hivern que arriben a ser tenebrosos.
La pel·lícula compta amb un guió excel·lent, escrit per la directora del film, la Debra Granik, i l'Anne Rossellini, basada en una novel·la de Daniel Boudreau. L'actriu, que fa de Ree la Jennifer Lawrence, és capaç de transmetre una forta personalitat, caracteritzada per la seva franquesa i determinació, sense renunciar a la tendresa cap als seus.
I sobretot esteu atents a l'escena final, molt suggerent i subtil, en què l'oncle de la noia deixa el banjo als seus nebots i veiem la mirada eloqüent de la mare, que potser no està tan boja.
I ara passem al segon tràiler, el de la pel·lícula El discurs del rei.
Mi esposo es... tiene que hablar en público.
He recibido...
Tal vez debería cambiar de empleo.
¿Y si mi esposo fuese el rey? Mi esposo ha recurrido a todo el mundo.
Introdúzcalas en su boca.
Rolofo.
Articule. No ha recurrido a mí. Puedo curar a su esposo, pero necesito su confianza. ¿Cuál es su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Porque soy un tartamudo!
¿Sabe algún chiste?
La elocuencia no es mi fuerte.
Sus métodos son poco convencionales y controvertidos.
¿Y sube su Alteza Real?
Resulta divertido.
Sí. ¿Tenéis miedo?
Es usted peculiar.
Me lo tomo como un cumplido.
Habrá guerra contra Alemania y necesitaremos a un rey para mantenernos unidos.
Tiene su propia sombra.
La nación cree que cuando hablo, hablo por ella, pero no sé hablar.
Puede hacerlo. No se deje dominar por el miedo.
Seré como el rey loco, Jorge el tartamudo. ¡Levántese! ¡No puede sentarse ahí!
¿Por qué? Es una silla.
Es la silla de San Eduardo.
Pues aquí hay muchos nombres grabados.
¡Escúcheme! ¡Escúcheme!
¿Por qué iba a perder el tiempo escuchándole?
¡Porque tengo voz!
Sí, la tiene.
Su mayor prueba aún tiene que llegar.
¿Qué dice?
No lo sé, pero creo que lo está diciendo muy bien.
Su primer discurso en tiempos de guerra.
Emitiendo a la nación y al mundo.
En momentos de profunda crisis.
Salga como salga, no sé cómo agradecérselo.
Es usted el hombre más valiente que conozco.
Estoy decidida a ser una gran reina para un gran rey.
Olvídese de todo y dígamelo a mí.
El discurs del rei ens situa a l'Anglaterra mesos abans de l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Després de la mort del rei Jordi V, havia pujat al tro Eduard VIII, que no va mostrar maduresa ni dots per al govern i va ser obligat a abdicar per casar-se amb una dona americana.
Sí, la Wallis Simpson, una divorciada americana que per a l'època i per la societat britànica, amb una forta herència de moral victoriana, va ser tot un escàndol.
El seu germà Bertie, afectat des de sempre per problemes de parla, és nomenat rei, com a Jordi VI. Anglaterra es troba a les portes de la guerra i necessita desesperadament un líder. Per això la seva dona Isabel, la futura reina mare, posa en contacte el seu home amb un logopeda que utilitza una teràpia un tant curiosa. Entre el logopeda i el rei s'estableix un vincle afectiu per sempre.
El director del film, Tom Hooper, posa alguna pinzellada de la història, de la situació històrica, però se centra en el problema de Bertie. Sap aprofundir en un ànima que arrossega carències afectives i comparacions humiliants des de que era un nen.
Això que acabes de dir és del tot cert, perquè es pot comprovar en diverses escenes on el futur rei no se sent reconegut per la seva família, excepció feta de la seva dona.
Darrere de la seva tartamudesa hi ha l'espòs que ha de superar, amb l'ajut i la confiança d'un entorn amic.
La pel·lícula reflecteix l'amistat entre dues persones molt diferents, en Bertie, el rei, i el seu logopeda Lionel. Que això aprofita Hooper per recollir les formes que distancien la classe aristocràtica anglesa de la gent del carrer. Cal destacar una gran interpretació de Colin Firth, que fa del rei Jordi VI, i la de Geoffrey Rush, que dona vida a un logopeda que actua davant de l'espectador i del mateix rei. Aquest compta amb una grandesa interior que solament la seva dona i els seus fills coneixen.
Tom Hooper fa una exhibició del caràcter flegmàtic britànic i sobretot del seu característic humor anglès, atenció en els diàlegs entre el rei i Lionel.
I bé, en aquest programa no podíem deixar per separat la pel·lícula catalana que ha guanyat 9 estatuetes en el darrer certamen dels Premis Goya i una conxa de plata al Festival de Sant Sebastià.
Endavant, el tràiler de Pa Negre.
Mira, Andreu, ara ja no hi seré. Tot el que faig és per tu.
Amb ell m'hauria anat a la fila, home.
Massa negocis junts. Els ocells, els sindicats, les feines brutes.
Tu ets diferent.
Els ocells són per volar i per ser lliures, Andreu. Els podem engabiar. No podem canviar com som.
Vine aquí, preciós.
És difícil de creure.
Pels diners.
Quai.
Perquè ha hagut de fugir el pare.
Perquè amb els manovents pots estar amb ells, però no contra ells. Això sí que no t'ho consento! Mira que m'has de consentir! Diré que no al meu fill!
Com em pots deixar sola?
Sóc capaç de deixar la meva mare. Per què no t'haig de deixar tu?
Hauries d'haver triat millor, Florència.
Jo ja en tinc de pare i mare.
Venen a buscar-te. M'ha avisat un dels segons.
Sé que el pare li va fer un pit obriua.
Que tu estimis el teu home no vol dir que ell sigui innocent.
Això és el que més m'importa, és el que tu tens aquí. I aquí.
Morts, dissecats. Aquest seria el teu retrat. El retrat d'un assassí d'ocells.
Durant els anys de la postguerra a Catalunya, l'Andreu, un nen que pertany al bàndol dels perdedors, troba al bosc els cadàvers d'un home i del seu fill. Les autoritats volen carregar el mort al seu pare, però l'Andreu, per ajudar-lo, intenta esbrinar quins són els autèntics responsables dels crims.
El director reflecteix amb molta saviesa els ressorts del poder local en una zona rural on el silenci era imposat pels poders fàctics, representants en aquest cas pel batlle i per una família industrial catalana que pujava a estiuejar.
L'eix central sobre el que gira la pel·lícula Pa Negre, d'Agustí Villaronga, és la devastació moral que produeix la guerra sobre la població civil. No és una pel·lícula que es centri sobre els conflictes entre vencedors i vençuts, sinó que es centra directament en les emocions i els sentiments dels seus personatges.
A través d'aquests personatges, descobrim les terribles conseqüències de la guerra i veiem la seva vida íntima, plena de contradiccions i misèries quotidianes. El guió està basat no solament en la novel·la Pa Negre, d'Emili Teixidor, sinó també en les seves narracions, situades a la postguerra de la seva plana de Vic natal, entre les que destaquen els contes de Sig Transit, Gloria Swanson. I també s'inspira en la seva altra novel·la, Retrat d'un assassí d'ocells.
El resultat és un film absorbent, àgil i misteriós, ple d'emocions i atractiu per a l'espectador. Ens emocionem a través dels ulls del nen que ho explica, sempre en primera persona i sense recórrer a flashbacks, malgrat el pes que tenen els fets i els personatges del passat.
Hi ha constant referències al món dels ocells, símbol dels ideals dels seus personatges. Gran part del mèrit d'aquesta pel·lícula recau en el treball dels actors. Bons actors adults, com la Nora Navas, la Laia Marull, el Roger Casamajor, el Sergi López i l'Eduard Fernández, i uns nens meravellosos, en Francesc Colomer i la Marina Comas, ja que de la seva mà seguim pas a pas la seva evolució fins a la pèrdua de la innocència.
Què et va semblar, Pa Negre, Àngel?
Doncs és una pel·lícula excepcional. Hi ha uns quants elements que realment frapen i un d'aquests elements, per exemple, són els llocs màgics representats aquí en els boscos, lloc on el nen es troba amb un personatge que el fa volar, li fa volar la imaginació, i on tenen llocs les converses amb els seus cosins que l'obliguen a créixer a passos de gegant.
En principi, hi ha una mirada infantil, és indiscutible, no? Veiem els llocs i alguns personatges de la mà de la mirada del nen, i això li dona un toc poètic a la pel·lícula, indiscutiblement, oi?
Sí, sí, és del tot cert. Això està garantit. El que passa que també no podem perdre de vista que podem parlar d'una devastació moral dels personatges, també. És a dir, un dels exemples que acabes d'anomenar tu ara, no?, d'aquesta actitud, és l'actitud del propi Batlle, que només és capaç de seguir la seva ràbia, la ràbia que té en el seu origen en unes velles ferides emocionals que ell no ha elaborat i que aprofita el context de la postguerra per venjar-se dels més febles.
Les localitzacions, com a anècdota, es van fer a Mura, a Rocafort, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt, i al Puig de la Balma. I també les últimes, les que són de ciutat, estan localitzades a Mataró. A Mura es veu que tots els nens del poble són actors, perquè s'hi roden moltes pel·lícules, i es veu que tots han fet alguna vegada d'extra, és un poble petit de la comarca del Bages, tot de pedra, i en principi els nens estan molt implicats en la qüestió del cinema, perquè cada dos per tres trenen rodatge en el poble.
Està molt bé.
És curiós. I quines altres pel·lícules has vist darrerament que t'hagin interessat, a part de...
Bé, l'anomenada d'abans és El discurs del rei, és, tal com hem comentat abans, és una pel·lícula també molt maca, i després una que recomano absolutament a tothom és Sobre els homes i sobre déus. És una pel·lícula francesa que acaben d'atorgar un César, l'Acadèmia Francesa del Cinema, i és la història d'una petita comunitat de monjos a les muntanyes de l'Atlas, a la part d'Argèlia.
La vam comentar el mes passat aquí a CineFM, sí, la vam comentar.
També, sí. També, doncs així, l'únic que faig doncs és, d'acord, és incentivar que la gent la vagi a veure, perquè representa el trobament de dues religions, una de les quals se sent posidora de la veritat, i això és molt perillós, perquè no es poden establir ponts de diàleg, i si en aquest convenciment de que un té la veritat absoluta hi ha una mena de desencantament social, llavors és quan neix el terrorisme.
Però en principi el que es veia és que la comunitat catòlica estava molt integrada dins del petit poble de l'Atlas, no? Els escrivien cartes, els feien gestions que la gent del poble, per la seva manca de formació, no podien fer. Hi havia un metge a la comunitat, no? És a dir, que és una comunitat volguda dins del poble.
Sí, és cert. És volguda, diguem-ne, per la gent senzilla del poble, i estan absolutament integrats a la seva vida del dia a dia. És del tot cert. Però no oblidem que a fora d'aquesta comunitat hi ha una altra gent descontenta, perquè els perceben com uns invasors. I aleshores, tenen l'excusa perfecta per, per atacar-los.
Molt bé, doncs amb aquest comentari i aquesta recomanació acabem el programa d'avui. Agraïm la participació de l'Àngel i el convidem a venir en d'altres programes, i us desitgem un bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Moltes gràcies, ha estat un plaer. Fins a la pròxima.
Bon dia a tots. Estem altra vegada aquí, al programa Volta de Full, avui amb un context una mica diferent. Mirarem de Bueno, veureu, ho mirarem per la casa, per la cara positiva. Per això comencem amb una música, avui, permeteu-me, música cubana. Direu, ostres, de què va ara avui la Montse? Doncs pues bueno, simplement és...